Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 29 de gener de 2024. Encetem setmana i escurem ja els darrers dies d'aquest mes de gener. Des d'ara i fins a les 12 us acompanyarem, com fem cada matí, des de Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, i Ràdio Vilafranca, on hi ha el control central, i us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. I què passarà al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio? Doncs us ho explico d'aquí uns minuts, així que acabi el sumari Roda d'Actualitat. Això vol dir que emissora a emissora us anirem explicant què passarà aquesta setmana, dia a dia i municipi a municipi. D'aquesta manera comencem el dilluns, amb la setmana ben endreçada i sabent què passarà. Així ens plantarem a 9:45, primera cita amb l'actualitat de les nostres dues comarques, el flaix informatiu. Després d'aquests 5 minuts, per posar-nos al dia, seguim amb els esports. Pluja de resultats, marcadors i anàlisi dels partits, així com declaracions dels protagonistes. Comencem la setmana amb canya, perquè a les 10:06, a l'entrevista d'actualitat, us presentem la quarta edició de la cursa Papiol Extrem, que se celebra aquest diumenge. En parlarem de la seva organització i també de l'activitat de la secció de curses de muntanya del Centre Excursionista del Penedès amb l'Oriol Roca. A 10:45, de nou, parada i fonda, perquè els serveis informatius ens expliquin què està passant aquest dilluns, com es lleva a l'Alt i al Baix Penedès al segon flaix del matí. Tot seguit, el nostre jardiner Tom Vilarrúbies ens visita i avui porta una llista llarga de tasques hivernals que toca fer sí o sí, encara que la temperatura no sigui del tot hivernal. Cal començar a prevenir futures plagues, toca netejar basses, escarificar i adobar gespa. Potser també és un bon moment per plantar un arbre. Tot això ens ho explica a partir de 10:45. A les 11, després del butlletí de notícies, feinejarem una estona amb la filosofia de la mà del nostre guia, el professor Pere Martí. Potser no hi heu parat atenció altres dies, doncs paga la pena, o si no us ho permet l'hora i el dia, recupereu el podcast, que el trobareu a rtbvilafranca.cat, a Feinejant amb Filosofia, perquè val molt la pena dedicar-hi aquesta estoneta i escoltar atentament el Pere Martí. A 11:45 tenim l'última cita amb l'actualitat, aquests 5 minuts per actualitzar-nos poc abans d'acabar ja el matí. Si aquests darrers mesos hi ha un element, una eina que està en boca de tothom, és la intel·ligència artificial, la IA i el xat GPT. Doncs avui el Com sé tu, la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, en parla. I a banda dels tres flaixos, on només us expliquem què passa a l'Alt i al Baix Penedès, els butlletins horaris de les 10, de les 11 i de les 12, escoltarem atentament què passa més enllà del Penedès. Som-hi! Comença a caminar aquest dilluns 29 de gener al Penedès en xarxa. Comencem bé el dilluns i la setmana explicant-vos què hi passarà dia a dia i municipi a municipi. Una roda d'actualitat que obre l'Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs, com bé dius, arrenquem aquesta roda d'actualitat i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a Sant Pere de Riudebitlles, on s'obren les inscripcions per participar a la Rua de Carnaval del proper 10 de febrer. Ho podeu fer directament a l'oficina d'atenció al ciutadà de Sant Pere, mentre que a Sant Sadurní arrenquen avui les audicions del primer quatrimestre de l'Escola Municipal de Música. Es duran a terme totes les tardes d'aquesta setmana i podeu consultar horaris i grups a través de www.sansadurní.cat. Encara a Sant Sadurní, però ja per demà, tenim nova cita amb l'Aula de Salut, aquesta trobada per a cuidadors de persones dependents que es fa cada 15 dies al CAP de Sant Sadurní i que aquesta setmana es durà a terme a 11:15 del matí, com sempre, i serà sobre fisioteràpia. A Mediona, demà de 11:15 a 11:45, l'oficina mòbil d'informació al consumidor estarà a la plaça dels Països Catalans. A Sant Llorenç d'Hortons, de 10 del matí a 2 del migdia, es durà a terme un taller de corresponsabilitat i comunitat que du per nom Descobrim les dinàmiques i responsabilitat de cuidar. També demà, dia de plens municipals en uns quants municipis del territori. És el cas, per exemple, de Sant Sadurní, Gelida i Olesa de Bonesvalls. A Sant Sadurní, primer ple de l'any, a les 7 de la tarda, amb un ordre del dia de 12 punts, amb molts punts de tràmit, també amb una moció de la CUP sobre la creació de comunitats energètiques locals i un prec del Partit Popular sobre els bancs de l'era d'en Guineu. A Gelida, aquest ple de demà se celebrarà a les 8 del vespre, amb un ordre del dia, en aquest cas, de 10 punts, on s'aprovarà el padró del 2023, també una ordenança municipal amb mesures per combatre la sequera i un parell de mocions del regidor no adscrit, Quim Navales. Mentre que a Olesa de Bonesvalls, el ple serà a les 6 de la tarda, en aquest cas amb 14 punts, també amb l'aprovació de diferents convenis amb el Consell Comarcal i una altra ordenança municipal sobre la sequera, entre d'altres punts. Anem a dimecres, perquè a Puigdalba a les 4 de la tarda es durà a terme un taller d'estimulació cognitiva a través del moviment i la música al Casal de la Gent Gran. I a Sant Pere de Riudebitlles, un parell de propostes a la Biblioteca Municipal Maria Àngels Torrents i Rosers. A les 6 de la tarda, narracions extraordinàries amb l'espectacle de romansos i cançó popular a càrrec d'Eura Gaia. I a les 7, la presentació del llibre Proses de l'Entreclaror de Jordi Llavina amb la col·laboració d'Òmnium Cultural al Penedès. Dijous s'obren a Sant Sadurní les inscripcions a la 14a edició del Demostra 2024 a la Bienal d'Art Local, que us aproparem dijous en l'entrevista d'actualitat, on conversarem amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Sant Sadurní, Marta Castellví. Saltem a divendres, però no ens movem de Sant Sadurní, on a les 10 del matí arrenca el taller d'escriptura creativa a càrrec de l'obra social La Caixa, al Casal Municipal de la Gent Gran de Sant Sadurní, i que s'allargarà fins al 22 de març. Moltíssimes propostes més al llarg de tot el cap de setmana. Us destaquem, per exemple, que divendres, dissabte i diumenge es durà a terme el Carnaval de Sant Quintí de Mediona. Divendres amb la Rua de Carrosses, dissabte amb les comparses i diumenge amb la Rua Infantil. També destacar que dissabte a 6:15 de la tarda a la llar de Sant Sadurní es durà a terme un acte d'agraïment a les campanyes de recollida d'ampolles de cava buides. Recordem que aquest any ja s'ha deixat de fer aquesta tradicionalíssima campanya de recollida d'ampolles de cava buides. I també destaquem finalment que a Mediona dissabte podreu gaudir de teatre amb l'obra El Crèdit del grup de teatre La Brillante de Castellolí. Això serà a partir de les 7 de la tarda al Teatre del Casal Medionenc, amb un donatiu de 5 euros pel càncer infantil, mentre que aquesta mateixa obra la podreu gaudir també diumenge En aquest cas, al Centre Cívic d'Olesa de Bonesvalls, a partir de 6:15 de la tarda.
I des de Canal 20 a Olèrdola segueix Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Seguim afegint previsions a aquesta roda d'actualitat per aquesta setmana ja marcada pels carnavals, les primeres rues que es fan a les nostres comarques. Comencem dient-vos que passat demà dimecres hi ha un nou tastet artístic fluor als Monjos, en aquest cas a la Casa dels Passos Petits, a partir de 4:45 de la tarda, per infants de 0 als 3 anys, acompanyats per una persona adulta. No cal inscripció prèvia. Per dissabte, els Monjos, ja a 11:15 de la nit, a la Margaridolla, ball a càrrec del duet Rubens. I diumenge, mercat d'artesania i brocanters als Monjos a partir de 9:00 fins 14:00, al Raval de Sant Martí. També nova possibilitat diumenge de fer una visita guiada al castell de Penyafort a 11:15 o bé a 12:00. Aquí sí que és imprescindible la inscripció al 669-287-539. I teatre diumenge a 7:00 de la tarda a la Societat La Margaridolla amb la segona de les representacions de l'obra Casats per amor a la pasta, a càrrec del grup de teatre La Sala de la Margaridolla. I a PACS, divendres, s'ha programat conjuntament entre l'Ajuntament i la comparsa del municipi, la disbauxa de PACS, la Rua de Carnaval. Serà ja la quarta edició d'aquesta rua que es fa a PACS i començarà a 9:15 del vespre des de l'Avinguda Diputació. I al Centre Cívic de PACS dissabte es podrà veure la funció Animals de Companyia, escrita per l'Estel Soler de la mà de la companyia Trezzo, companyia teatral de Vilafranca, serà a partir de 6:00 de la tarda al Centre Cívic de PACS. I a les Cabanyes, Club de Lectura, diumenge a 12:00 i fins a 1:00 del migdia, amb el debat del llibre Vinyes de Sang, d'Àngels Dalmau, a la plaça de la Guitarra. I molta activitat de carnaval aquest cap de setmana a Castellví de la Marca. Divendres, pregó del rei i la reina de carnaval a 9:15 del vespre, amb l'arribada i el pregó del rei i la reina de carnaval acompanyats pel bruixot Pascol i la cort. A continuació, rua fins la Societat de la Múnia amb les persones assistents des de la plaça Nova de la Múnia, per continuar després amb el sopar de carnaval i el ball de disfresses que organitza la Societat Cultural La Munienca, amb obsequis per les disfresses més divertides. Per dissabte hi arriba la 17a Rua de Carnaval de Castellví de la Marca, que es fa amb recorregut al poble de la Múnia a partir de 8:00 del vespre, i diumenge, a partir de 12:15, el pregonet i la Rua de Carnaval infantil amenitzada per la Carrossa del Rei i la Reina de Carnestoltes i l'acompanyament del bruixot Pascol i la cort del Carnaval. En arribar a la Societat de la Múnia, la festa del Carnaval infantil a càrrec del grup Memory, amb sortida l'activitat de la Rua de Carnaval infantil des de la plaça Nova de la Múnia a partir de 12:15 del diumenge. I també activitat a carnaval aquest cap de setmana a Sant Martí Sarroca a 12:00 del migdia, en aquest cas tota l'activitat concentrada diumenge, arribada del rei i la reina de carnaval pels carrers del poble, seguidament a la placeta de 1 d'octubre, el pregó del rei i de la reina del carnaval, amb pica-pica per tothom i un taller de màscares pels infants, i a la tarda una de les activitats centrals del cap de setmana a l'Alt Penedès també serà la Rua de Carnaval de Sant Martí a 6:45 de la tarda pels carrers del poble. I carnaval també a Clariana aquest diumenge a partir de 12:15 amb la participació de fins a 10 carrosses de diferents indrets de la comarca. I acabem amb una activitat esportiva. Arriba la quarta edició de la cursa Papiol Extrem amb sortida diumenge des de Can Torres a 10:00 del matí, una prova que organitza la secció de curses de muntanya del Centre Excursionista del Penedès.
I anem a presentar la setmana al Baix Penedès des de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem la roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que aquest dissabte a 6:00 de la tarda s'inicia el Carnaval 2024. Hi haurà animació infantil, trencamandres, xocolata desfeta al final de l'acte per tothom. I tot això es farà a la Societat Cultural i Recreativa de Sant Jaume dels Domenys. I el diumenge, molt esperada aquesta rua de carnaval pels carrers del municipi a 12:00 del migdia. El recorregut serà carrer Mar, Rambla Escoles, Germanó, carretera Prat de la Riba i Joan Fuster i Enamorats. Continuem a Llorenç del Penedès, i és que aquest dimecres a 7:00 de la tarda a la biblioteca es farà el Club de Lectura, la possibilitat de dir-ne a casa de Marta Urriols. I el diumenge, cicle de cinema hivern primavera 2024 amb la pel·lícula del primer dia de Mi vida. Serà a 7:15 de la tarda al centre de Llorenç. I el divendres, a 8:15 de la tarda al centre Espartac Paran, presenta Tres desitjos abans de morir. Continuem ara a Banyeres del Penedès, i és que aquest dissabte de 12 a 3 del migdia a la plaça de la Masia de Casa Roja tindrà lloc el Carnestoltes. Hi haurà Vermut Disco Laser Show amb Rufino i podeu anar a gaudir de la música de la barra de begudes i del concurs amb premis per tres categories, de 0 a 10 anys, d'11 a 18 i més de 18 anys. I la Societat Nova aquest dissabte celebrarà a 3:15 la Calçotada 2024. El preu per soci és de 27 euros i per no soci de 32. També hi haurà un menú infantil de 10 euros. Continuem ara a Bonastre. I és que aquest dissabte a 7:15 de la tarda celebraran el Carnaval. Hi haurà ruat al poble amb música. L'inici del recorregut serà a la plaça Major. Premis per a la millor disfressa, infantil, juvenil, adult, parella i comparsa. I a 9:15 de la nit, botifarrada amb DJ a la Societat. Continuem al Vendrell. I és que recordem que fins al dia 7 d'abril es pot visitar al Museu Apel·les Espanosa l'exposició La dramatúrgia dels subjectes. Divendres, com sempre, Mercat Setmanal del Vendrell a la Rambla. Dissabte, Mercat Setmanal a Coma-ruga. I el diumenge, Pastorets, el del Vendrell, al Teatre Àngel Guimerà a les 5 de la tarda. Marxem ara a Calafell, i és que durant aquest cap de setmana celebraran la Festa de la Candelera. S'iniciarà divendres amb la Festa Major de la Candelera, amb l'espectacle de titelles i música a les 5 de la tarda a la Biblioteca Ventura Gassol, i serà el ratolí Frederic a càrrec del Cacauet Teatre. A les 5 de la tarda, Missa de la Candelera al Castell de la Santa Creu, oficiada per mossèn Jordi Figueres, rector de la parròquia. A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Ventura Gassol, presentació del llibre La Milla d'Or, de Calafell i d'Artur Soler. A les 9 de la nit, a la llar de jubilats del poble, sopar i ball de Festa Major. Pel que fa dissabte, a les 12 del migdia, des de la plaça de Catalunya, cercavilà popular amb la banda de timbals i gralles de Mar Romeu, els capgrossos de Calafell, el ball de bastons, el ball de gitanes, el ball de panderetes i les tintirenaires, amb l'acompanyament dels grallers de Vallvell i els confins. A 12:15 del matí, a la plaça de Mariano Soler, vermut esgangalat i elecció popular del disseny de les samarretes de la Festa Major. A les 2 de la tarda, a la plaça Mariano Soler, dinar popular. A les 12, també a la plaça de Cal Cubano, instal·lació participativa de joc lliure amb 40 jocs de fusta, d'equilibris, de punteria i un espai per a nadons. A 4:05 de la tarda, des de la plaça de Catalunya, cercavila gegantera amb les colles geganteres de Sant Joan de Vilatorrada, Sant Pere i Sant Pau, els Pallaresos, Tortosa, la Seu d'Urgell, la Llagosta i Calafell. A les 5 de la tarda, a la plaça Mariano Soler, concert amb el grup de versions Too Much Cover. A 7:15 de la tarda, a la plaça Mariano Soler, venda d'etiquets Cercatasques. A les 7 de la tarda, des de la mateixa plaça, inici del Cercatasques, amb DJ Vidal i DJ Sisífilis. A 9:15 de la nit, comèdia El regne de les anguiles, serà al Teatre Joan Colet. I pel que fa diumenge, a 11:15 del matí a l'església de la Santa Creu, toc de campanes de missa solemne a càrrec de la Bota. A 12:15 del matí a l'església de la Santa Creu, missa oficiada per mossèn Jordi Figueres i cant dels goigs a càrrec del cor parroquial de la Santa Creu, amb la benedicció de les candeles i veneració de la Mare de Déu de la Cova. A 12:15 del migdia a la plaça de Catalunya, ballada de sardanes amb la cobla mediterrània i exhibició de puntes de coixí amb les puntaires de l'arc. I a les 7 de la tarda, el Teatre Joan Colet acollirà la comèdia Master Chef, que té entrades exaurides. I per finalitzar, com sempre ho fem, a Cunit. I és que aquest dissabte es farà la presentació del Regnat Carnaval 2024. A les 5 i a 7:15 de la tarda, al Teatre Municipal de Cunit, i organitzen Los Chavales.
I acabarem a Ràdio Vilafranca explicant què passarà aquesta setmana a la capital de l'Alt Penedès amb el Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs avui l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, continua amb les visites per tots els barris de la vila En aquest cas, es tracta del seu projecte d'alcaldia de proximitat que aquesta setmana arriba al barri de la Barceloneta de Sant Magí. Després d'haver visitat ja els barris de la Girada, Molí d'en Rovira, Poble Nou, l'Espirall, la setmana passada a les Clotes, i aquesta, com dèiem, a partir d'avui, a les tardes, a la Barceloneta Sant Magí. Des d'avui fins dijous 1 de febrer, i anirà acompanyat per membres de l'equip de govern i de l'equip tècnic municipal. L'objectiu d'aquestes trobades és acostar la política municipal a la ciutadania, treballar amb el veïnat la definició de les millores a cada barri i copsar també les problemàtiques i necessitats dels barris, així com rebre propostes i suggeriments de primera mà. Les visites de l'alcalde als barris consten de trobades de petit i mitjà format amb persones o grups que ho hagin demanat, també reunió amb la Junta de l'Associació de Veïns i visites a establiments i equipaments, amb una trobada temàtica oberta a tot el veïnat. En aquesta ocasió s'ha previst la trobada aquest dimecres, 31 de gener, i tindrà lloc a les 7 de la tarda a l'Associació de Veïns de la Barceloneta Sant Magí. També hem d'explicar-vos que les parròquies de l'Arxiprestat de Vilafranca organitzen un any més el cicle de conferències dels grups de diàleg. Seran 6 conferències de gener a juny, una cada mes, que tractaran sobre temes diversos. Alguns temes estrictament cristians, com ara la missió, temes bíblics, aquest any, per exemple, l'apocalipsi, i altres temes més oberts i d'actualitat, com la crisi climàtica, la llibertat religiosa o les fake news. Totes les conferències tenen lloc de 9 del vespre a 11:45 de la nit a la sala mossèn Vinyeta de Vilafranca, i el cicle comença avui mateix amb el periodista Francesc Romeu, que parlarà del papa Francesc i la crisi climàtica. El dia 26 de febrer, per exemple, l'exmissioner Miquel Àngel Pérez parlarà de la seva experiència al Camerún. El març serà el torn de Josep Maria Guardiola, que parlarà de la llibertat religiosa al món. A l'abril, Manel Simó explicarà l'apocalipsi, i el dia 27 de maig la periodista Gemma Morató reflexionarà sobre les fake news. La darrera cita serà el mes de juny amb una conferència titulada Som nosaltres els últims cristians, per part de Carles Cauana, que és especialment conegut per presidir la missa dominical de TV2. D'altra banda, també avui hi ha una informació que ens permet parlar ja novament de castells, de temàtica castellera, després del parèntesi hivernal. Ja és el moment de renovar, per exemple, algunes juntes. I en el cas dels castellers de Vilafranca, com cada 4 anys, renovació de la junta. Concretament, aquest dimarts ens donaran detalls de tot plegat i ho faran els actuals cap de colla i president, Francisco Benet i Carles Mata, que acaben el seu mandat el dia 3 de febrer en una junta de reunió extraordinària. Donaran detalls demà dimarts de com ha anat aquests 4 anys en la seva opinió, i alhora també cal destacar que s'aprofitarà aquest moment per fer pública una sessió del fons fotogràfic de Ramon Saumell, que ha seguit durant molts anys els castellers de Vilafranca i que farà aquesta sessió del seu fons fotogràfic a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès. Un arxiu, doncs, que disposarà encara de més fotografies del món casteller. Això serà dimarts. I, d'altra banda, també hem d'explicar-vos que el mateix dimarts l'economista Francesc Trilles farà una conferència a Vilafranca sobre la geopolítica global i els seus efectes a l'economia local. El PSC de Vilafranca inicia aquest cicle de xerrades amb la intenció de debatre amb una visió local temes que marquen l'actualitat. I demà dimarts, a les 7 de la tarda, a l'Escorxador, hi haurà aquesta conferència de Francesc Trilles. També demà dimarts, al passadís central de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, s'inaugura una exposició titulada Frenar la desigualtat està a les teves mans, i està impulsada, en aquest cas, per l'ONG Mans Unides. L'acte d'inauguració de l'exposició serà demà a les 4 de la tarda a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, i en aquest cas, doncs, és una exposició que podem veure les properes setmanes en aquest centre hospitalari de Vilafranca. I per acabar, doncs, recordar també altres activitats previstes en l'àmbit cultural a Vilafranca. Hi haurà la inauguració divendres a les 8 del vespre de l'exposició Col·lectivitats Agrícoles al Penedès 1936-1939. Serà una inauguració d'una exposició sota aquest títol que ha estat produïda per l'Institut d'Estudis Penedesencs i comissariada pels historiadors Ramon Arrabat i Guillem Puig. L'acte té lloc a la Capella de Sant Joan aquest divendres que ve a les 8 del vespre.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies. Bon dia, ara són 9:45. Recollim algunes de les notícies que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de Sant Sadurní avança per projectar un edifici amb 30 habitatges de lloguer social. L'alcalde Pere Bernet i la regidora d'Habitatge, Meritxell Borràs, acompanyats pels serveis tècnics municipals, es van reunir divendres amb representants de la Fundació Sales, entitat sense ànim de lucre dedicada a la promoció d'habitatge assequible, per tal d'avançar en la construcció d'un edifici amb una trentena de pisos de lloguer de protecció oficial en un solar de titularitat municipal situat al carrer Alacant. La proposta respon a la voluntat de donar solució a la manca d'oferta de lloguer i a la situació complexa que presenta el mercat immobiliari al municipi i que recull el Pla Local d'Habitatge. La intenció de l'Ajuntament és destinar també els baixos de l'immoble a diversos serveis municipals, ubicant-hi una nova comissaria de la policia local i el trasllat d'altres que actualment ocupen locals de lloguer, com és el cas del Centre de Serveis a les Empreses o el Casal Municipal de la Gent Gran. La brigada de l'Ajuntament d'Olèrdola realitza treballs de millora de l'escola Circell de Moja. Durant aquests dies, la brigada de l'Ajuntament d'Olèrdola està realitzant treballs de millora al pati de l'escola Circell de Moja. Les obres comporten reparar l'encofrat de la vorera del pati, que es trobava en molt mal estat. També s'ha procedit a elevar una separació de 20 centímetres en bloc de formigó. Els treballs han de permetre que l'activitat de l'hort de l'escola es desenvolupi en millors condicions. Aquestes obres suposen donar compliment a una petició que l'AMPA de l'escola havia fet feia 2 anys a l'Ajuntament d'Olèrdola. La Bisbal del Penedès baixa la temperatura de la jornada castellera. La de la Bisbal del Penedès és una de les millors diades castelleres que poden veure's a la temporada amb la participació de les millors colles. Els castells que s'emporten a la plaça són de gamma extra i màxima dificultat. També requereixen un gran nombre de castellers i temps de construcció. Aquests condicionants motiven que la diada de la Bisbal, que tradicionalment comença a les 12 del migdia, s'allargui moltes hores sota el sol del 15 d'agost en una petita plaça a vessar de gent. Els mateixos castellers han proposat un canvi d'horari per evitar l'esperada solana que afecta els castells i el públic. En les últimes jornades de la Bisbal se superaven els 30 graus. Ara, la diada bisbalenca començarà a les 6 de la tarda, quan el sol va perdent força. El canvi el va proposar la colla local Els Bous, que accepten, i és un canvi que accepten les altres colles participants, els castellers de Vilafranca i la Vella i les Joves de Valls. L'alcaldessa Agnès Ferrer assenyala que ja hi havia queixes per la calor en la plaça a causa de la lentitud que exigeixen els castells de gamma extra. El protocol també determina que les colles tindran 5 rondes per aixecar 3 castells. I acabem explicant-vos que la Sala dels Trinitaris de Vilafranca enceta la programació d'art contemporani amb Cru Cruel de la vilafranquina Clàudia Carbó. És una exposició amb més d'una 50ena de peces que a través de la pintura i el dibuix, l'abstracció i la figuració cavalquen entre la cruesa de la realitat quotidiana i un món oníric i fantasiós. Estimar la natura és respectar allò que no acabem d'entendre i Clàudia Carbó es pregunta com pot ser, en tants moments, tan crua i cruel. L'artista observa els éssers que li són més propers, els seus gats, i els pinta i els reté amb ella. Reté el bosc cremat, les vinyes amb malures, els seus gats, els conills, les tórtores, els gripaus, el reté en dibuixos i pintures que no comprèn i després ho deixa anar. Aquí apareix l'abstracció atacant la figuració per deixar-se desfigurar, per mantenir-se crua i sense acabar de cuinar. El dissabte 17 de febrer a les 7 de la tarda hi haurà una visita comentada a l'exposició. De fet, Cru Cruel es pot visitar a la Sala dels Trinitaris fins al 25 de febrer en l'horari habitual d'aquest espai.
Penedès en xarxa.
Són 9:45.
Els esports.
Obrim plana esportiva per repassar el més destacat d'aquest cap de setmana en clau Penedès. Això vol dir resultats, marcadors, declaracions, anàlisi i un cop d'ull a la propera jornada. Arrenquem secció tornant a la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, arrenquem aquest repàs esportiu i ho fem amb les victòries de Noia i Calafell en la 16a jornada de la Parlem Hockey Lliga. Els de la capital del Cava s'imposaven dissabte al Girona per 5-1 en un enfrontament on va dominar el Noia de principi a fi, malgrat una primera part que es tanqués amb un ajustadíssim 1-1, obra del capità Aleix Esteller i de Marc Vázquez pels gironins. A la segona meitat, però, tots els gols van caure del cantó roig i negre amb Jordi Bargalló, Xavi Rovira, Toni Salvador i Ivan Morales com a protagonistes d'aquest repartiment de dianes. Recordem, de fet, que el Girona és l'únic equip que fins a dia d'avui en aquesta Parlem Hockey Lliga 2023-2024 ha aconseguit guanyar el Noia. Va ser en la primera volta en el segon partit de la temporada. Al final del partit, d'aquest partit de dissabte, el company Jaume Boquera parlava amb el tècnic del Noia, Pere Bàries.
Estem amb Pere Bàries, final d'aquest partit, retrobament amb la victòria.
Sí, molt content, molt content. Els goles són amores, diuen. El que hem tornat a fer, estem molt contents per la victòria, perquè el rival... tenim tendència... a classificar els equips abans de jugar contra ells, no? I la Girona doncs, sembla que hagi de ser, per l'espectador en general, doncs, un rival complicat. És un rival que havia canviat durant les festes nadalenques, que els últims tres partits visitant Reus i visitant Voltregà havia sumat 7 punts de 9. Una dinàmica boníssima, que a més a més estaven encaixant molts pocs gols. Per tant, era un partit per mi molt difícil. A més a més, un rival que sempre ens ha complicat, un entrenador que quan estava a Palafrugell també ens havia costat molt a nosaltres. Per tant, estic molt content, perquè hem fet un partit molt, molt complet, hem entès molt bé el que necessitàvem en cada moment. Ens hem estressat des del primer moment el partit i penso que ens ha sortit bé, perquè els jugadors ho han interpretat molt bé. La llàstima és que la primera part hem acabat 1-1, que penso que era pel premi pel treball fet. I després, si és veritat, també la segona part, amb el 2-1, s'ha obert un altre partit, hem estat molt més còmodes, i per això el 5-1, fins i tot és just, i podria ser una mica més ample. I una altra cosa que hem fet molt bé avui és controlar, minimitzar les nostres pèrdues de bola, que a vegades som un equip massa valent i alguna de les pèrdues que tenim ens costen gols, ens costen coses molt perilloses. Crec que la primera pèrdua important ha sigut amb el 4-1, que ha sigut una contra quasi usant el 4-2, i després ja no n'hi ha hagut cap més. Hem gestionat molt bé, per tant, molt satisfet. De fet, quan el rival només et fa un gol i és el pilot d'aturada, només es pot marxar satisfet.
Suposo que en tots els entrenadors us agrada que els gols estiguin repartits com avui, ningú ha repetit.
Sí, a veure, tinc claríssim que hi ha jugadors més preparats pel gol que altres, és així, i hi ha jugadors més preparats per destruir, d'altres per conduir, d'altres per controlar el partit, d'altres per manar, d'altres per finalitzar, i tenim jugadors en aquest sentit que tenen molt de gol, i malgrat a vegades tenim la sensació que fallem moltes ocasions, seguim sent un equip amb molt de gol, i per tant, bueno, si es queda repartit millor d'entrada, perquè també és una evidència que els gols reforcen molt també la confiança i la moral dels jugadors, per molt que algú pugui dir que no és la realitat, els gols animen molt amb tothom, per tant, molt, molt content que quedin repartits.
Molt bé, Pere, moltes gràcies i fins la propera.
Molt bé, gràcies.
Escoltàvem el tècnic del Noia, Pere Bàries, que amb aquesta victòria el Noia manté la segona posició d'aquesta Parlem Hockey Lliga amb 33 punts i tindrà una setmana per preparar el partit de dilluns vinent del 5 de febrer a 8:45 del vespre visitant el Palau Blaugrana i, per tant, enfrontant-se al líder, al Barça. Això pel que fa al Noia, però és que darrere del Noia, amb 25 punts i tercer a la taula, tenim el Calafell, que guanyava ahir a Alcaldes. Anem a buscar aquesta crònica fins a Domens Ràdio, on ja ens espera la Lourdes Meronyo. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs correcte, el Calafell que va sumar ahir una nova victòria crucial davant Alcaldes, que li situa en la tercera plaça de l'Hockey Lliga i confirma el bon moment de joc i resultats de l'equip que dirigeix Ferran López. Els verds i blancs, això sí, no van tenir un partit plàcid, ja que el seu rival els va plantejar resistència des dels primers instants, fins al punt que el visitant Preses va avançar al Caldes als 4 minuts de joc, i això va obligar els locals a remar contracorrent des de l'arrencada del partit. De fet, al Calafí li va costar molt trobar el joc, encara que va tenir paciència per esperar el seu moment. Ho va trobar en l'eficàcia d'Oriol Vives, que abans del descans va aconseguir capgirar el marcador amb dues dianes pràcticament consecutives. Amb l'avantatge, els de Ferran López es van sentir més còmodes, encara que van necessitar madurar molt el partit. Jordi Ferrer va anotar el 3-1 en l'arrencada del segon temps, encara que Preses va respondre per al 3-2. Oriol Vives, ja en la recta final del partit, va marcar la seva tercera diana de la tarda per a gairebé sentenciar, però els visitants es resistien a caure. Licitades va reduir distàncies de nou. Una falta directa va provocar que Arnau Xaus, l'especialista, certifiqués els 3 punts per a un Calafell en direcció ascendent. El pròxim partit serà diumenge vinent a les 12 del migdia, quan el Parlem Calafell visitarà la pista del Finques Prats Lleida.
I obrim ara ja l'Hockey Lliga Plata per apropar-vos els resultats de Vendrell i Vilafranca en el grup nord. Comencem amb el Vendrell, que dissabte perdia amb el Vic, oi, Lourdes?
Doncs sí, Eli, el Vendrell aquesta vegada no ha pogut superar el Patí Vic, que recordem que va segon a la taula classificatòria i és el que li va treure la possibilitat de jugar la Copa Princesa al Vendrell. Amb aquest resultat, el Vendrell es queda tercer a la taula classificatòria amb 22 punts i el pròxim partit serà dissabte vinent a 8:45 de la nit, quan el Vendrell visitarà la pista del Solideo de Sant Cugat. Escoltem aquestes declaracions que ens feia el Jordi Esteve en relació al partit i també a la Copa Princesa.
Bueno, avui crec que no hem fet tan mal partit com per perdre un 2-4, però sí que és veritat que hem comès alguns errors que ens han premiat el Vic amb aquesta possibilitat de guanyar-nos 2-4, no? Bueno, ells han aprofitat un penal i dos directes, i el tercer gol d'ells ha sigut d'un rebot nostre que deixem un jugador sol i la frontal de l'àrea xuta i marca, no? Crec que nosaltres hem tingut forces ocasions de gol. Sí que és veritat que ells en defensivament estan molt ben posats i moltes d'aquestes ocasions han sigut en xut llunyà, però bueno, avui era un recurs que avui havíem de potenciar i crec que hem creat ocasions bastant acertades. Hem xutat força, hem xutat prou bé, han arribat moltes a porteria, el seu porter inclús amb rebots l'ha separat i avui sabíem que ens costaria molt entrar en el joc 4x4 perquè el Vic fa una defensa molt ordenada, molt pacients i costa molt d'arribar. A l'1-0, per culpa d'un penal una mica dubtós, ens ha fet arribar a la mitja part amb una mica dubtes, però bueno, crec que hem sortit de segona part ben ordenats una altra vegada, amb les idees clares. Quan millor estàvem jugant i més ocasions tenien nosaltres, ells han aprofitat una falta directa que per mi no ho era, però bueno, al final els àrbits piten i hem d'acceptar-ho. Una falta directa amb una blava amb el porter, i bueno, Ferran ha sortit i no puc parar-la, no? Però bueno, és un xut ben xutat i no res a dir. Bueno, després ja seguidament ha vingut aquesta errada que dic en nivell defensiu, i a partir d'aquí ja sí que hem marxat el partit una mica, ens ha vingut de cop la precipitació, els nervis, tot i que quedava en 15 minuts, els àrbits ens han tret una mica a polleguera, l'ambient de pavelló era una mica càlid, saps? I bueno, ens ha costat una mica ordenar-nos, però crec que ho hem aconseguit ordenar-nos faltant pocs minuts, hem aconseguit ser molt més verticals i crear molt més perill encara amb xuts llunyans, hem aconseguit ficar-nos amb el 2-4, però ens ha faltat temps. Ens ha faltat temps i una mica convicció, i al final el Vic ha sigut administrar els seus moments. I res, doncs sortim amb una derrota que ens fa mal perquè un objectiu que teníem era ser forts a casa i no perdre cap partit i, bueno, iniciem a segona volta amb una derrota a casa. Hem de ser positius, hem de durant la setmana tornar a agafar ritme, que no ens faci mal aquesta derrota, i anar a Sant Cugat una pista molt complicada de guanyar, i ells amb una dinàmica positiva, i hem d'anar allà amb la convicció de que hem de jugar, hem de tornar a fer el nostre joc i tornar a guanyar allà. Bueno, crec que la derrota de Sant Feliu ens ha tocat una miqueta, tots volíem estar a la Copa, aquell partit que volien guanyar sí o sí, van ficar tot el cor del món. Vam cometre alguns errors per precipitacions, perquè volíem guanyar molt ràpid, perquè tenim tantes ganes de guanyar que al final vam cometre molts errors. I bueno, d'això havíem d'aprendre avui. Crec que a moments ho hem estat millor, però hem de seguir amb això, i ja que no hem pogut jugar a la Copa, doncs com a mínim tornar a fer els nostres partits, sobretot a casa, i després a les pistes rivals, doncs anar amb la lliçó tàctica convençuts, i res, i seguir endavant, no es queda una altra.
Escoltàvem ara el tècnic del Vendrell, Jordi Esteve. Moltíssimes gràcies, Lourdes, per aquesta crònica i aquestes declaracions. I tancarem el bloc d'hoquei patins amb el Vilafranca, que continua amb pas ferm en aquest grup nord de l'Hockey Lliga Plata, i dissabte guanyava amb contundència el Dominicos. Anem a buscar ara aquesta crònica fins a Ràdio Vilafranca. Eric Guijarro, molt bon dia.
Bon dia. Exhibició del Patí Vilafranca a la Corunya. Triomf per 0-5 a la pista del Dominicos. Millor partit de la temporada pels de Toni Aranda, que sobretot van tenir aquesta resistència del conjunt local a la primera meitat. A la segona no hi va haver història. A dos minuts pel descans, Roger Martí obria la llauna en un partit que semblava abocat a l'empat a 0 a la mitja part. I amb aquest gol d'avantatge, els vilafranquins van començar una segona meitat que va començar també molt de cara, amb un gol d'Arnau Ribas quan només s'havia complert un minut i mig del segon acte. I quan ja el Vilafranca semblava encarrilar aquest partit, doblet de Joan Vázquez i el 0-5 de Marc Palau, que sense cap mena de dubtes va ser un dels gols de la jornada. Gols bonics, joc espectacular del Vilafranca, que va ser clarament superior a l'equip de la Corunya. Al final del partit podíem parlar amb el tècnic Toni Aranda.
Bueno, partit molt, molt serio, tots els jugadors, el porter. Bueno, com tu bé dius, la primera part hem estat estonetes, hem estat patint alguna acció d'ells, però nosaltres crec que hem tingut la majoria de la bola molta estona, jo crec que hem estat molt millor, i la segona part també ens han entrat les que potser no havien entrat a la primera part, i hem estat molt serios en defensa, i hem atac bastant fluid, i bueno, han tingut les seves opcions al final, perquè feien molts xuts exteriors, moltes boles, però el xuts ha estat immens.
Hem vist el xuts amb una acció realment estel·lar. També la primera part que hem vist el Dominicos, que ha sortit fort, a proposar un partit amb un ritme alt, en el qual doncs, també vosaltres heu entrat en això, però sí que a la segona heu sabut imposar més el que vosaltres buscàveu, no?
Bueno, al final jo crec que és quan entra la bola. I jo crec que la primera part ha estat una mica a favor nostre, però al final no entrava la bola, no entrava, ells també tenen les seves opcions, però la segona, quan ja han entrat les boles, doncs bé, ja és més fàcil jugar, com vas per davant, i més en pista gran.
Sí que és veritat que us hem vist que heu sabut mantenir aquesta paciència sobre la pista i no voler tornar-se boig i saber esperar el moment.
M'ha semblat des de fora que no hem tingut aquells moments de remates pàjara que a vegades hem tingut moltes jornades, que hi ha moments del partit que desconnectem, que ens arriben molt. Avui hem estat molt seriosos del partit. Partit, com tu dius, ideal. 0-5, porteria 0, que tampoc havíem tingut ni una jornada en porteria 0. Perfecto.
Saldeu aquesta ratxa de desplaçaments a Galícia aquesta temporada amb 3 de 3 i sobretot amb aquests 3 punts d'aquesta jornada manteniu aquesta primera posició en una jornada que ja també t'ho comento, el Vic ha guanyat a la pista del Vendrell i el Cerdanyola aquestes hores, a hores d'ara anava perdent a la pista del Manlleu, també tenint en compte doncs, tot el que passa per darrere, o pot passar, vosaltres no falleu.
Bueno, nosaltres hem de fer la nostra feina, fer partit a partit, com diu aquell del Xolo, que al final tothom s'ho queda per ell, però és veritat, estàvem pensant en el partit de Dominicos, sabíem que era un desplaçament molt complicat, l'hem tret amb nota, i ara ja pensàvem en el proper partit a casa, i el que et deies del Vic, doncs, bueno, ja vam veure la Lliga Catalana a pretemporada, que era un equip superfort, dels dos grups que hi ha nord i sud vam quedar a la final nosaltres i Vic, vull dir, algú vol dir això, i bueno, per el que m'estàs dient entenc que es quedaran ells a 3 punts i Vendrell una mica més darrere i Cerdanyola si perd, doncs també, a veure.
Hem vist al final del partit que el Joan Vázquez ha rebut aquesta blava. La setmana que ve, si no vaig errat, serà baixa.
Bueno, hem buscat justament per això, ho han comentat, jugàvem a casa, hem partit amb el amb el Lubians i hem pensat que seria un bon partit perquè ell pogués descansar. Però passa que la manera de fer-la o no fer-la pues, bueno, ha sigut una mica així. Volíem amb bola parada i no ha sigut amb bola parada, ha sigut una directa en contra i està en inferioritat, però bueno.
Doncs parlava també Toni Aranda de Joan Vázquez, que serà baixa aquesta setmana en el partit a casa contra el Lubians per acumulació de blaves. Ja al final del partit el jugador la forçava per veure doncs, aquesta targeta i, per tant, per acumulació no estarà disponible contra el Lubians. Podrà descansar aquest dissabte a les 8 del vespre, partit de la 13a jornada. Abans, repassem marcadors de la jornada 12. Lubians 4, Tordera 0, Vendrell 2, Vic 4, Dominicos 0, Vilafranca 5, Sant Feliu 3, Sant Cugat 7, Manlleu 3, Cerdanyola 1 i Ordes 3, Olot 8. A la classificació, el Vilafranca es manté líder amb 30 punts, seguit del Vic amb 27. Aquí ja s'obre un marge de 5 entre el segon i el tercer, que és el Vendrell, amb 22. 21 per Cerdanyola i Sant Cugat, també d'alta baix important del Cerdanyola, que va estar segon tota la primera volta. I ara ja es veu quart i a 9 punts del liderat. 21 també pel Sant Cugat, 18 pel Sant Feliu, 16 pel Manlleu, 15 pel Tordera, 14 per l'Olot i en les tres últimes posicions els equips gallecs. El Dominicos, desè amb 10 punts i en zona de descens el Lubians amb 7 i l'Ordes amb 6. Dèiem que aquest proper cap de setmana el Vilafranca jugarà dissabte a les 8 del vespre davant el Lubians, actual penúltim classificat.
Déu-n'hi-do, Eric, quina temporada ens està regalant el Pati Vilafranca. Si et sembla, parlem ara de la participadíssima Deuca de Vilafranca. Com va anar? Explica'ns.
Doncs una gran jornada atlètica, la que es va viure aquest diumenge al matí a Vilafranca. Abans d'aquest esdeveniment es parlava de gairebé 1.600 inscrits i, novament, va ser tot un èxit de convocatòria i de participació. Una cita consolidadíssima en aquesta 13a edició, que ens va deixar a la general masculina el triomf d'Ilias Fifa amb un temps de 29 minuts i 34 segons, seguit d'un vilafranquí i Brachakir, segon, a només un segon. Es van disputar aquesta primera plaça en els metres finals. Ibra Shakir amb 29.35. I tercer, Artur Bossi amb 29 minuts i 52 segons. També hem de parlar de la prova femenina, en aquest cas amb rècord de temps. Meritxell Soler va ser primera amb 33 minuts i 16 segons, és el nou rècord de la prova. En segona posició, Cristina Silva amb 33.50 i Míriam Ortiz amb 35.23. Un gran esdeveniment aquesta 10K i sobretot ens va deixar aquesta imatge dels guanyadors que van ser protagonistes als nostres micròfons. Escoltem en primer lloc a l'Ilias Fifa.
La carrera no era fàcil perquè el segon, el tercer, el quart, el quinto, els seis primers, digamos, hablamos de un nivel catalán que no son fáciles para ganar esos atletas, pero bueno, la verdad, mientras hay nivel, mejor para mí, y claro, y vino para llevar la victoria y por fin llevado la victoria, sí. Sí, entreno mañana y tarde, mi trabajo es esto, estoy preparando para el Campeonato de Europa y a ver si nos clasificamos para los Juegos Olímpicos, que este año es un año muy importante para todos los atletas, y a ver si nos toca la suerte y nos clasificamos para París.
Un atleta professional dels que van participar, com també la Meritxell Soler, guanyadora de la prova femenina.
Sabia que el rècord era de 33-40, llavors anava a buscar baixar aquest rècord. Per tant, era el meu objectiu. A mi aquests recorreguts que són 2x5 km m'agraden, perquè el primer circuit així pots veure una mica com està tot i el segon ja pots córrer més. I a més hi havia molta gent animant als carrers i molta gent participant també, per tant, superxulo.
Gran ambient, com sempre, i també fer menció als guanyadors locals. En categoria masculina, el Marc Martí García i en femenina, Lourdes Puiggrós Paraire.
Eric, si et sembla, reprenem marcadors i anem amb el futbol.
Comencem pel grup 5 de Tercera Federació, on el Vilafranca aconseguia un important triomf per 1-0 davant la Rapitenca. Primera victòria de l'any pels de Santi Triguero, que van guanyar gràcies a un gol de Genís Cargol al minut 48. Genís Cargol, màxim golejador de l'equip, amb 3 dianes aquesta temporada. I el Vilafranca, per la seva banda, amb aquest resultat que es manté en la zona de descens, 16è amb 19 punts, això sí, a només un de les posicions de permanència. Qui es despenja més és la Rapitenca, que ja està a 6 de la salvació. El Vilafranca, en cas d'haver perdut, sí que s'hagués posat en un gran problema. Aquest proper diumenge, a les 5 de la tarda, el Vilafranca visitarà el camp del Reus Futbol Club, actual cinquè classificat. Com dèiem, victòria molt important davant de la Rapitenca. Escoltem el tècnic Santi Triguero.
Tenim el Santi Triguero, sempre acostuma a estar content, tot i les derrotes, els empats, i avui encara més, evidentment, perquè és una victòria importantíssima davant de la Rapitenca. Santi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Quina és la lectura que fas del partit?
Bueno, una mica el que portem dient les últimes setmanes, no? Un equip que creu en la salvació, un equip que creu en els seus companys, que creu en el projecte, i que cada partit està lluitant i deixant-se la sang i la pell pels colors de Vilafranca. Cada vegada està més a prop de la victòria, jo els hi he dit, hem seguit treballant a les derrotes i als empats, i avui ha arribat, hem costat molt, perquè sabem, també som conscients, que no és gens fàcil guanyar a tercera divisió, sigui el rival que sigui. La Rapitenca que té un molt bon equip, i més amb els reforços d'hivern que ha fet. Nosaltres no ens hem pogut reforçar, perquè estem on estem i tenim el pressupost que tenim, però ja et dic que fins a l'últim moment competirem, i això, ja et dic, mentre jo sigui l'entrenador, és innegociable.
Doncs innegociable aquesta lluita, ho deixa ben clar Santi Triguero. Escoltem, repassem, millor dit, els marcadors d'aquesta jornada. Número 18 de tercera divisió, Grama 3, Hospitalet 2, Girona B 3, Tona 0, Montañesa 0, Prat 0, Sant Cristóbal 0, Castelldefels 6, Pobla de Mafumet 3, Mollerussa 1, Vilafranca 1, Rapitenca 0, L'Escala 2, Reus 1, Parlada 0, Olot 2 i Badalona 1, Vilassar 1. L'Olot aprofitava l'ensopegada de l'Hospitalet i es col·loca líder en solitari amb 41 punts. En zona de play-off, l'Hospitalet amb 38, Tona tercer amb 31, 28 pel Vilassar i 27 pel Reus Futbol Club. Empatat, això sí, amb la Montañesa i la Grama, fora de play-off. En descens, Vilafranca, 16 amb 19 punts, el Castelldefels, penúltim, amb 17, i la Rapitenca, amb 14. Per sobre del Vilafranca, el Mollerussa i el Girona B, amb 20, i el Sant Cristóbal i el Badalona, amb 21. La permanència és factible, però s'ha de seguir lluitant. Diumenge a les 5, el Vilafranca visita el Reus. I anem ràpidament amb marcadors d'aquesta jornada. El grup 3 de Primera Catalana, l'Atlètic Vilafranca, empatava un en el derbi davant els Sitges. Es manté a la zona baixa de la classificació i qui es posa en problemes és el Moja, que perdia per 1-3 davant el Molins de Rei. El grup 3 de Segona Catalana, un Moja immers en la zona de descens, això sí, també amb un grup molt comprimit a la zona baixa. I acabarem ràpidament amb marcadors de bàsquet, comentant que els Monjos sumaven una important victòria aquest cap de setmana per escapar de la zona baixa.
Gràcies, Eric. Bona setmana.
Bona setmana.